Allò que no sona, amb Coco Jean Davis i Jordi Ramírez.
Segona temporada.
Capítol 8.
Hola a tothom, benvinguts a Allò que no sona, un podcast dedicat a la indústria musical catalana i les persones que en formen part. El meu nom és Coco Jean Davis i, a la distància, tinc el meu company Jordi Ramírez, de Buen Ritmo. Jordi, com estem?
Bon dia, Coco. Avui estem gravant aquí al Mercat de Vic, com ja vam fer el mes de maig i ja ho hem anat escoltant en els anteriors episodis, que ho vam fer ja, vam gravar a la Fira de Vilaseca. Aquest mes de setembre, des del Mercat de Vic, ens han deixat també que vinguem a gravar aquí l'Allò que no sona, on ens és més fàcil trobar-nos amb molta gent de la indústria, i han sigut tan amables de deixar-nos un espai aquí a les aules de l'Escola de Música perquè puguem gravar. I la primera convidada que tenim aquí al Mercat de Vic és la Raquel Bassas. Bon dia, Raquel.
Hola, Raquel.
Bon dia, gràcies per convidar-me al vostre podcast.
Sí, que ja m'has dit que els has escoltat tots, no?
Jo crec que tots. Potser menys el d'aquesta temporada, que si és nou de fa poc no, però la majoria sí.
Molt bé. Sí, sí. La Raquel, pels que no la conegueu, actualment és la presidenta d'ARC, de l'Associació de Managers, Representants i Promotors de Catalunya.
Sí, senyor. Ho he dit bé? Perfecte. Sí,
per ser soci m'ha costat bastant.
Crec que has intercanviat una mica l'ordre, però al final...
No altera el producte.
No altera el producte.
Bé.
No, perfecte.
Però a més de ser la presidenta d'ARC, la Raquel és la propietària, directora, sòcia de... Beba33?
Sí, i Home Music. Soc la propietària, sòcia amb el meu marit, de fet, i gerent. De fet, sí, soc la gerent.
Molt bé, després ens explicaràs el que fas a les dues empreses i com heu arribat aquí.
Vinga, fet.
Però per començar, una cosa que li preguntem a tothom que passa pel podcast, que ja ho sabràs perquè els has escoltat tots, és una mica com arribes tu a aquest sector i si diguéssim, ja des de petita tenies alguna relació o familiar o personal o d'alguna mena amb el món de la música o només com a oient, com a aficionada, o com arribes a aquest món?
Jo suposo que com molts dels que venim, no?, dels que tenim una edat i ens dediquem a aquesta feina, a vegades una mica per casualitat. És a dir, no vaig estudiar res que tingués a veure amb la música. De fet, jo vaig estudiar dret. De petita no he tingut ni habilitat per la música ni per les arts, així en general. He escoltat molta música a casa, he tingut un pare molt melòman, però vaig arribar-hi per casualitat. És a dir, el meu marit... Sí, bueno, alguna cosa deu tenir, el meu marit és músic. Arrepentit, com diu ell, però músic. Aleshores, la meva relació amb la música és de grupi, hosti, dit així sona fatal, no? Però la primera relació seria una mica allò de dir... Ostres, doncs mira, resulta que el meu nòvio, que després és el marit, era músic. Això per un cantó. Aleshores, com hi arribo? Després d'haver treballat de moltes altres coses, tot doblegat em vaig trobar amb tres fills petits, que havia deixat altres feines que havia fet abans, havia treballat en una enginyeria, que no té absolutament res a veure, o en una acadèmia d'anglès, i per situacions de la vida, el Quim, el meu marit, em va dir, ostres, m'ajudaries a portar el manejament en aquell moment, dels Abbey Road, de fet, no?, que és dels primers grups tribut o clon que hi havia a l'escena musical a Espanya, fins i tot.
De quin any estem parlant, això?
Estem parlant del 2003. Sí, de fet, el 2003 el Quimo va començar a portar el manejament dels Abbey Road, ell, i em va dir, però ajuda'm perquè jo no dono l'abast. Jo tenia això, tres nens. Bé, no, en aquell moment tenia un, al cap de res en tenia tres, i tot d'un plegat vaig decidir això, que potser era el moment de fer una feina que pogués fer des de casa en aquell moment, que pogués compaginar-me amb la meva vida personal, i estava a l'atur en aquell moment, per això, entre baixes i històries, vaig capitalitzar l'atur i vam muntar Beba33 el 2007. O sigui que així vaig aparèixer
així,
en aquest món.
De cop i volta, diguéssim, passar del món de l'enginyeria a la música sense tenir cap experiència prèvia o només de refilón pel fet de tenir un marit músic, sí, però t'hi trobes de cop i volta, vaig a posar-me a vendre i a fer concerts.
Sí, jo crec que per un cant... És a dir, al final, ara això que diré sona com molt fred, no? Però vendre és vendre. No? Aleshores, tota la part de contractes i això, pues en sabia pel tema de les feines que havia fet anteriors, no? Aleshores, el com funciona un concert no em venia de nou, perquè saps com va un concert tot el previ, és a dir, no era allò de dir, ah, un concert és el dia que es fa el concert i prou, no, tu saps, no? Saps tota la part d'abans, com s'ha arribat a un concert, no? I la part de, després, de la part tècnica, que potser aquesta és la que em va costar més d'aprendre, no? El saber interpretar un rider o saber què he de demanar o saber... Aquesta part potser sí, però la de que hi ha abans d'un concert, aquesta la sabia perquè l'havia viscut com a, com a ajudant.
Estaria bé que expliquessis una mica com va ser aquest pas des de l'enginyeria, que ho has dit molt de passada. Et va servir tot el tema de gestió que havies fet o realment el sector de la música és més complicat?
Home, complicat com tot. Jo crec que no és un tema de complicació, sinó d'especialització, és a dir... Un sap, no? O sigui, els contractes de la música hem de tenir en compte certes coses, els contractes d'una altra cosa has de tenir en compte una altra cosa. Sí que és cert que el 2000, no? El 2003, 2004, en aquest moment, pocs contractes signàvem, també t'ho dic, perquè no era tan fàcil posar-se estricte, no? Que era, les coses funcionaven... D'aleshores, ara, jo crec que bueno, ho sabeu, hem evolucionat moltíssim i ens hem anat professionalitzant tots molt, no? Aleshores... Bueno, què passava en aquell moment? Que jo segurament exigia coses que em miraven amb cara d'aquesta tia, o sigui, d'on ha sortit? Per què demana un contracte? Però per què demana? No? Això sí que m'hi vaig trobar una mica, de dir, no, i siguem seriosos, i si jo et dic aquesta hora serà aquesta hora, i si fem això i hem quedat així, serà així, no? Bueno, jo crec que gestionar, es pot gestionar o sigui, empreses molt diferents, o sigui, un és gestor, bon gestor, mal gestor, tant pot gestionar bé o malament una cosa com una altra. El tema de l'enginyeria que em deies, per situacions, jo venia de, era una enginyeria familiar, la familiar del meu pare, llavors jo allà, evidentment, no en sé d'enginyeria gens, però en l'empresa era una enginyeria gran i jo em dedicava tota la part de concursos públics i licitacions públiques, amb la qual acostumada a llegir els BOEs, de veure on es podia trobar, ostres, igual en aquest concurs que fan un hospital a no sé on ens hi podem presentar. Jo passava, jo què sé, tota la documentació, ells decidien si es presentaven o no, i després venia tota la part de gestionar un concurs públic, amb la qual ara, obro parèntesis, amb l'època pandèmia m'ha anat molt bé perquè em llegia les subvencions i pensava, ah, vale, ja ho he entès. I em deien, com, però si això no hi ha que ho entengui. No és que sigui més llesta, ni molt menys, eh? Però aquella manera recargolada de que t'escriuen les coses, dius, ah, aquests el que no volen és que jo pilli, que no sé, no? Bueno, una mica ho dic en broma, però sí que és una mica...
Però no és tan broma.
No és tan broma, de fet, una miqueta, no? És allò
quan
de,
ens escoltin perquè... les administracions diran...
No, si el preu que pots és el multiplicat, no? Per no sé què, més, menys el... Bueno, tota la part aquesta una mica complicada, bueno, doncs venia de... Doncs vaig estar, no sé, 3 o 4 anys... fent aquesta part dintre d'una enginyeria, que és una cosa totalment administrativa, eh?
Bueno, això, però també, amb el que deies de la professionalització, de que tot ha canviat molt en aquests darrers 20 anys, que sí, que ha canviat molt, hem canviat nosaltres i ha canviat el sector. És veritat que és molt més, no sé si professional, però sí que hi ha menys coses deixades
a
l'aire, exacte. Això que deies abans de, bueno, que ja passaran les coses, poder ara passa menys, segueix passant. No sé si per lo menys a mi...
Ens segueix passant.
Però menys, cada vegada menys, et trobes amb menys gent. Però això que deies dels papers, de les subvencions i tot això, també de cara a la moltíssima paperassa que significa ara un bolo, sobretot els que treballem en administracions,
públiques,
que no sé si tu hi treballes molt.
Hi treballo molt, soc la reina de pujar pressupostos i papers a la web específica de cada ajuntament que tenen, no?, la seva manera de treballar. I això, sí, també ho faig.
L'experiència prèvia ha servit molt, entenc, no? Molt bé. Des del principi que veu començar meva, us heu dedicat només a grups tribut? Has treballat amb altres grups? Només, exclusivament. És una qüestió ja d'empresa? Ho teníeu planejat així? O com que veu començar amb grups tribut, us heu anat especialitzant i ja està?
Ho teníem, o sigui, vam començar així i després vam estar fent estudi de mercat i vam veure que era un nicho de mercat que era on, que estava buit, que no hi havia ningú o gairebé ningú que treballés amb grups tribut, i vam decidir que anàvem allà. Llavors, sí que ara actualment portem grups tribut i grups de versions. Però quan vam començar, de fet, portàvem un grup de tribut, que eren els Abbey Road, que feien tribut als Beatles. I poquet a poquet, ostres, mira, n'hi ha uns altres que fan destons. Ostres, anem a parlar amb ells. Llavors, ens va trucar un que feia tribut a Elvis. Ah, bé, mirem-ho, a veure si es pot fer. I poquet a poquet vam anar fent gran això d'alguns, doncs, creant-los, no? De, ostres, vols dir que no funcionaria un tribut a Abba? Vols dir que no... Tal? I llavors, propostes que els propis músics que estaven en aquestes, potser, bandes tribut, escolta, i si en muntem un de, jo què sé, Michael Jackson, tu creus que funcionaria? I aleshores el que fèiem era, quan teníem un concert tribut, quan sortia el públic, el que fèiem era preguntar. És a dir, vam estar, t'ho dic de veritat, vam fent preguntàvem. Escolta'm, a tu quins tres grups t'agraden més? I quin grup t'agradaria anar a veure?
Això ho fèieu en persona o deixàveu una butlleta o alguna
persona,
cosa així?
En persona, i amb butlleta, i això tu pregunta per aquí, jo pregunto per allà.
A la porta de les sales.
A la porta de les sales, dels nostres propis concerts, però era l'única manera, una mica de saber, no? És a dir, ostres, quin tribut podríem muntar? Bueno, no ho sé, un que funcioni, no? I com podem saber si funciona? Pues què li agrada a la gent, no? Aleshores, també hem descobrir que la gent menteix.
És a dir, a mi m'agradaria veure això i després queda... no compra ningú una entrada.
Clar, que dius, quin és el grup? No, queda molt bé. Digue'm els tres grups que més t'agraden. Doncs Led Zeppelin, jo què sé, algo que quedi ben xulo. Te'n deien tres i et miraves i dius, hosti, però com pot ser? Llavors, no, això no ven gaire, eh? Llavors, clar, a tothom potser li fa vergonya dir que li agrada, no sé, Mecano.
Mecano, no va dir el mateix.
Mecano, no? I a la gent li mola molt Mecano. O Abba, no? Un moment, tu diries que el grup que més està venent, que no sé què, és Abba? Ostres, doncs potser no, no? Queda molt més guai dir que et mola això, pues, els Pink Floyd, que també venen, eh? Però dir que la gent, jo crec que el que diu és el que li molaria que li agradés, i al final el que ens agrada de debò és, jo què sé, algo més hortera. No sé, però ho dic en broma, també, però sí que és cert que no era ben bé cert en l'estudi aquest de mercat que fèiem, el que la gent deia amb el que realment passava després.
O sigui, això també és una mica allò de prova-error, no? Anar provant,
sí, clar,
a veure
perquè,
si aquest funciona, aquest
perquè
no.
Perquè aquí no n'hi havia, és a dir, o sigui, sí que hi havia algun tribut i algú que havia fet el concert tribut, però no hi havia gaires, i fins i tot això, o sigui, jo n'havia vist als Estats Units, n'havien vist a Londres, i deies, hòstia, però aquí això funciona, hem de poder portar-ho cap aquí i que funcioni. De fet, durant molts anys, bé, a Catalunya érem els proveïdors de tots els tributs que anaven a tota Espanya, o sigui...
A tota Espanya, eh? O sigui, no eren només de Catalunya.
No, o sigui, hem treballat amb bandes a tot arreu, o sigui, a tota Espanya. Després n'han anat sortint. Ara, si no vigiles, no, aixeques una pedra i surt una banda de tribut. Però...
Aquesta era una altra pregunta que
anava a fer
més endavant. Així m'ajudes molt.
Ja t'ho dic.
Però l'altra cosa, que a nivell on heu treballat, a nivell internacional també heu treballat, perquè com els Abbey Road, per exemple, jo pensava...
Sí, amb els Abbey Road havíem anat a Miami... I havíem anat a la zona al nord de, bueno, això, al Marroc i a Tunís, això.
Perquè em sorprèn una mica, abans també en parlàvem, abans de començar a gravar, una mica el tema que deies, que no es pren una mica, és un sector, no n'hem parlat encara aquí al podcast mai, per això tenia ganes que vinguessis també, el tema dels tributs o grups de versions és un sector que a vegades està una mica menyspreat pel sector cultural, no? Diguéssim, en deies abans, és que no està molt clar si som cultura o si som oci o entreteniment o què som, no? I, clar, anar amb una banda a Miami no ho poden fer tots els artistes de Barcelona o sortir d'Espanya. I qualsevol que ho fes, sembla com que seria una cosa molt important i que se'n faria notícia. I, en canvi, tu m'ho estàs dient com vam anar a Miami i ja està, no? Sentiu a vegades això com que el sector en el que treballeu o el nínxol aquest que en deies està, això, menys tingut d'alguna forma o ja vius amb això i al final és igual.
Jo crec que menys tingut... Arriba un moment que ens és igual. És a dir, la música crec que és cultural tota. No? Aleshores, la música d'orquestra és cultura, la música de versions és cultura, la música d'un tribut és cultura, o som oci, som entreteniment? Som tot, de fet, és cert. O sigui, que som oci, som entreteniment, una mica cultureta, que devem ser, no? Per allò que fem música. Però jo crec que hi ha un moment... on, a veure, com t'ho diria, jo crec que la música s'ha de democratitzar. I al final, tothom ha de tenir dret a escoltar música, i la música que li agrada. En directe, estic parlant del directe, després a casa seva els discos, i això aquí ja no m'hi fico. Però en directe, la gent ha de poder tenir una oferta musical que pugui anar a veure. No? Aleshores, què passa? Hi ha moltíssima gent, o hi ha un sector d'edat, o no sé, ja no sé si és d'edat o de gustos musicals, que el que té per anar a veure no li agrada. O sigui, no vol anar a veure el que ara mateix s'està programant, jo què sé, a les sales, doncs no li encaixa per edat, per gustos o pel que sigui. Aleshores, jo crec que aquí és on entrem els tributs a donar oferta a tota una sèrie de públic que, si no, no té què anar a veure. No? I aleshores dius, ostres, un tribut, però fa música d'un altre. Sí, sí, és veritat, la música clàssica també fa música d'un altre. No? I els Beatles, vols dir que no són la següent música clàssica, i molt breve?
També ho deia una mica en referència a això, no? Perquè, per exemple, en segons quines línies de subvencions, etc., el dels grups tribut està com amb una X posada enorme i no compta, no?
El programa.cat no podem ser-hi.
Exacte, per exemple, no? És el que tu estàs explicant. No sou els únics, fa versions, suposo, això que hi ha en clàssica o en altra, o per exemple...
Tu estàs interpretant la música d'un altre, de fet.
Estàs fent la música d'un altre, també, no? Això... Ja heu fet d'alguna manera, heu apretat d'alguna manera perquè això canviï, o és una lluita perduda, o mai s'ha intentat?
No, ho hem intentat alguna vegada. Jo crec que estem allà, sempre estem en el límit, no? De fet, és cert, és a dir, nosaltres també sabem amb què treballem i com hi treballem, no? Jo puc entendre que sigui més fàcil d'entendre un tribut a veure, algun grup que no hi és, no? Que no pas un tribut a un grup que està girant ara mateix, no? És a dir, jo ja ho sé, que sempre estem en el límit allò del bien i del mal, i els cartells sempre estan en el límit del legal i del no legal, i els noms també sempre estem al límit, és a dir, tot això ja ho sabem, i juguem amb això, i ho sabem, i llavors l'únic que procurem és fer-ho el millor que pots, el més legal que pots, el més respectuosament, i intentar sempre que això... Sí que és una cosa que això és una frase del Quimo, del meu marit, que em fa molta gràcia, que sempre ell diu, la diferència entre un clon i un clown, hi ha una lletra, no? Aleshores, quan tu fas un tribut o un clon, jo crec que sobretot el que has de ser és molt bo fent-ho, no? I per això hi ha grans tributs de molt bons músics, molt bons cantants, treballats amb molta cura, no? Intentant que, jo què sé, que els vestits, que el no sé què, que l'escenografia, que fins i tot el que diuen, que la broma... Que tot estigui com fet amb molt respecte i molta professionalitat, no? Per això, per no caure mai amb el de, aquests tios què foten? Bueno, doncs escolta, aquests senyors estan tocant la música d'un altre, també com poden, intentant, doncs això, no? Que si tu tanguessis els ulls, el públic se senti en un concert d'algú que no pot anar, no? Ara t'estic venent el producte,
Ho estàs fent molt bé. De fet, t'anava a preguntar, com que abans ens deies que hi ha hagut, o hi havia en el seu moment, no sé si ara funciona igual, bandes que vèieu, ostres, doncs hi ha un tribut a aquest artista, això igual podria funcionar de més, i altres vegades com que se us acudia a vosaltres, no? Li preguntàveu a la gent amb aquest experiment que fèieu de què t'agradaria veure... com anava a buscar després els músics? Per això que deies, no? També perquè poder no tothom pot fer de segons... És a dir, no tothom pot fer de Freddie Mercury o no tothom pot fer d'Amy Winehouse, per dir coses, no? Com va, o sigui, ja tens una cartera d'artistes o al principi no? Com penses, aquest podria fer això o aquest podria fer allò altre?
Al principi sí que hi havia, no? Doncs els que ja estaven amb un parell de tributs que veies que eren bons músics joves amb ganes de fer coses, no? Que després ara encara estan amb tributs amb els que treballem o amb bandes de versions. Llavors, a molts era, no coneixeu algú que canti? Llavors, jo coneixo una que canta igual que la de Mecano, no? Que la Torroja. Hosti, mirem-ho, va, a veure què fem. I molts grups que després, amb el temps, ja se't presenten acabats, fets, i dius, hosti, doncs aquesta gent ho fan molt bé, o molt bé, però jo canviaria això o allò. Bueno, i al final és un tema de veure, o a la de l'escenari dius, ostres, jo ho veig perfecte, però us heu fixat que quan feu aquests temes a la gent potser no li agrada... Bueno, n'hem après entre tots, no? Al final hi ha una part de direcció artística que se la fan entre ells, més alguna cosa que els pots ajudar tu, i, bueno, i trobar això, que siguin amb qualitat.
Ahà, sí. Abans parlaves dels límits del bé i del mal. Heu tingut problemes alguna vegada?
Un dia vam rebre una carta de la City de Londres, i vam dir, hòstia, una carta, què ha passat, no? Una carta a Londres... I era una carta que ens arribava des de la Fundació Freddie Mercury, que el que ens deien és que havien vist que hi havia un cartell on havien fet servir la foto del Freddie Mercury, Queen supergran, i més avall petitó deia, no sé, que tocava el Momo, no? Que és el tribut a Queen amb el que treballem. I, de fet, no era culpa nostra, no? Perquè nosaltres no havíem fet, era el promotor d'aquell espectacle que ens havia contractat, que havia fet un cartell que com li havia sortit del nas, no? O sigui, perquè els indústries ja procurem vigilar o fer les coses bé, no? I aleshores, de fet, vam acabar pagant una multa a la Fundació vam ingressar, que ens sabem que eren 600 euros a la Fundació Freddie Mercury.
M'ho estàs dient de debò?
Totalment veritat.
Una multa de Londres per un concert que es feia...
Per un concert que es feia a Barcelona, no. Era, no me'n recordo on, no sé si era Burgos, ara t'enredaria, no me'n recordo on, era Espanya, ho sé, però...
I de la Fundació Freddie Mercury es van posar a buscar el cartell d'un concert a Burgos.
Sí, els havia arribat, no em preguntis com, i tenien el contacte, no nostre de l'oficina, sinó del cantant del Momo, perquè el Momo havia fet el musical, el We Will Rock You, triat per... pel Brian May, no? I aleshores, a través d'aquí, pues, al final dius, merda, una vegada que tenim un contacte xulo amb la banda original i acabem pagant una multa.
Acabeu pagant i a més emprenyat, suposo.
Sí, bueno, vam fer allò de, mira, si és per la Fundació Freddie Mercury, tot sigui per...
Jo tinc dues preguntes.
Vaja.
Som-hi.
No, per buscar-te problemes, eh? No, una és exactament la legislació... O sigui, està recollit en algun lloc el que pots fer i el que no pots fer.
No.
I per altra, si tu creus que hi ha certa permissivitat amb els grups tributs també, diguéssim, dels grups originals, perquè això genera drets d'autor, bueno, a punta pala, no?
Sí, de fet, amb alguns dels grups tribut, o amb un concretament, no, la manera que vam acabar fent era pactar amb l'oficina d'aquest artista, li passàvem els bolos que teníem perquè poguessin ells, des de la seva oficina, reclamar els drets d'autor que nosaltres declaràvem dels nostres, dels bolos que feia la banda tribut. No? És a dir, al final, bueno, pues això, és a dir, en aquell artista sabem que no li agraden gaire o gens els grups tribut, però al final va ser allò de, ja, però jo no estic fent res mal fet, és a dir, tu et pot no agradar el que jo faig, cosa que entenc, tu et poden no agradar els nostres cartells, posa'm un tope, digue'm que sí, que no, és a dir, no, però jo puc tocar la teva música, em sap greu, però podem tocar la seva música, l'altre és que ho facis bé, el millor que puguis, i al final és, tu d'això, no, en treus un benefici, si nosaltres toquem, cobres els drets d'autor, passa res, pactem amb l'ESGA, i de fet jo teníem, no? Jo li enviava les GAE, mira, els rappers, que de fet, gràcies, sempre eren els mateixos, perquè clar, o sigui, al final acabes tocant, no?, els 25 temes més coneguts d'aquell artista. Aleshores, la part aquesta, bueno, pues això, pactant, Mecano també, per exemple, a Mecano li fa molta ràbia també, llavors vam rebre també una vegada una notificació que el que deia era que cap grup tribut podia tenir el nom d'un títol d'una cançó.
Això ho demanaven ells, no és que sigui la llei, no és que la llei digui, no ho diuen jo.
No sabria dir ben bé, però crec que no, o sigui, si ells tenen registrat allò, sí que podies dir, o sigui, ells et poden dir, no, de propietat, és a dir, ostres, estàs fent servir per vendre una cosa que de fet, no, és allò, el títol, i aleshores, bueno, acabes buscant, per això els grups tribut tenen tots aquests noms tan curiosets, no? Sí, per aquí anem una mica.
I el que deia el Jordi del tema legal i de més, és el que deies tu, eh? Vull dir, no hi ha, legalment no hi ha cap...
És que no estem fent, o sigui, o no estan, no està, és a dir, tu estàs tocant la música d'un altre. Aleshores, tu pots tocar la música d'un altre, arranjada, sense arranjar. El que has de pagar són drets d'autor, i si tu el que estàs fent és reproduir en directe, per què el mateix no li pregunten a una banda de versions? La banda de versions està tocant la música d'altres artistes, però no només d'un, no? I tots, aleshores...
Però em referia més a temes de fotos, logos...
Amb això sí que has de vigilar, és a dir, clar, o sigui, això ho podrien, però per un tema de propietat. O sigui, et poden dir, no, mira, aquesta imatge s'assembla massa. O aquesta... Podries litigar, directe... Podries litigiar, és a dir, no hem arribat mai al final de cap... Perquè tu, educadament, fas allò de, d'acord, això et molesta? Doncs ho trec i em poso un altre, perquè ja ho entens, és a dir, és el que estem dient, no estàs, en aquest cas... tractant a músics que giren, o sigui que també estem, jo ho entenc, que estem en aquell límit, però bueno, oi que també, no sé, això, no? Una banda de versions toca l'últim tema de supermoda d'aquell estiu i ningú li diu res, al revés, ajuda a que aquell artista encara es faci més conegut.
Que et volia preguntar també, bueno, després ja ho editarem una mica, com que avui no està la Coco, ja anirem canviant una mica com ho fem. Com ho feu quan comences, sobretot tu, que vens d'un altre món, com comences a conèixer clients o aquest món de, diguéssim, dels tributs, com el aneu fent gran? Comenceu treballant ja directament amb ajuntaments, amb empreses d'esdeveniments, amb sales privades, feu de promotors vosaltres amb això que deies d'experimentar, com és? Perquè en aquell moment no hi havia, és el que deies, que no hi havia competència quan comenceu, però ara, ja és el que, també és el que deies tu, de tributs a Queen, quants n'hi deu haver a Espanya? Moltíssims. Com és aquest procés, no? O quin és el, on estan els vostres principals clients? Són ajuntaments, són institucions oficials, és empresa privada, són esdeveniments?
Jo crec que tenim ara mateix ara mateix tenim tres tipus de clients, que seria els ajuntaments, que són molt bons clients, l'empresa privada, perquè el tribut ens permet molt fer molt event privat, presentacions de producte, convencions d'empreses grans, que no ho diries mai, i fan grans convencions, casaments, aniversaris, és a dir, aquest client privat el tenim i funciona molt bé. I després hi ha la part aquesta que dius tu de sales, no? De ser nosaltres els nostres propis promotors. De fet, així és com vam engegar, és així és com vam fer gran el tema dels tributs. Perquè en el seu moment tenies això, algun ajuntament que, perquè el regidor era superfan de, jo què sé, això, no? Dels Beatles, sabia, després fent, bueno, això, al final venent, no? Que és enviant mails, fent, posant-te en contacte tu amb tot tipus de clients. Bé, això, ara us lio, però, o sigui, al principi ho vam fer gran amb les sales, és a dir, hi va haver un moment que me'n recordo, sobretot amb el Bikini i la Factoria de Terrassa, que els vam anar a dir, escolta, podem? És a dir, com que ens està costant, no?, explicar què és un tribut i quin, doncs anem, fem nosaltres els concerts, llavors ja vendrem entrades, però voleu dir, per això dels tributs, però vols dir... I els vam dir, jo me'n recordo amb el Joan del Factor, li vaig dir, Joan, dóna'ns el dia que pitjor et vagi, o sigui, el que no vulguis, i deixa'm fer el que jo vulgui, no? I, no, però vols dir, ens va donar els dijous, i me'n recordo, i li vaig dir, dic, posarem les entrades a, no sé si eren 12 euros, estic parlant de fa anys, això és caríssim, aquí ningú paga més de 6 euros, i vaig dir, això és com el vi, ara faig l'altra comparació, no? És, o sigui, si tu no saps què vas a veure, no? O sigui, si hi ha dos tributs o jo no sé què i un val 25 euros, dius, hòstia, deuen ser bons segur, no? És com quan vas amb el vi amb el sopar a casa dels sogres i dius, quin compro, el de 2 o el de 20? Diu, home, quasi que vaig a casa dels sogres, porto el de 20. No saps si és més bo, de fet no ho saps, t'ho imagines, no? Llavors vam dir, com que tampoc ningú sap ben bé què són els tributs, anem a posar un preu, no passat ni molt menys, però a preu de concert, de què val a quin preu estàs venent, jo què sé, els grups que estiguessin de moda en aquell moment de temes propis, valem el mateix. Valem el mateix. I vam estar fent concerts els dijous al Factoria durant, jo què sé, 3 o 4 o 5 anys i fotíem uns soldats espectaculars. Per què? Per això, perquè de cop va ser allò de, uala, o sigui, hi ha públic, la gent vol anar a veure coses, no? I el Bikini el mateix, me'n recordo amb el Jorge Rodríguez, allò de dir, va, deixa'ns llogar la sala. No, però voleu dir, no? I això, va, provem-ho. Sold out, o sigui...
Veu estar el Bikini també temporada completa?
No, el Bikini anàvem fent de tant, o sigui, no? Era clar, és com un moment, obrir el Bikini amb un tribut era com, uala, no? I el Jorge s'ho va creure, ens va deixar, no? Allò de, va, deixa'ns llogar la sala, va. I ja fem nosaltres de promotors.
Això de tenir com una residència, com veu tenir a Factoria, només ho heu tingut allí o ho heu provat a més
llocs? No, durant molt de temps, que ens va anar molt bé per fer això de les proves aquestes que dèiem abans, era el Zacarías, l'antiga Boat. La Boat, que estava allà, Francesc Macias, a baix. Allà, durant molt de temps, programàvem tots els divendres i dissabtes de l'any.
Tots els divendres i dissabtes de l'any? I ho fèieu vosaltres directament?
Sí, nosaltres portàvem la programació. De tant en tant hi havia coses que no eren, és a dir, que la sala deia, escolta'm, que toca aquest o l'altre, però havíem fet infinitat de proves allà.
Allò que no sona, un podcast de les persones que formen part de la indústria musical a Catalunya.
Anàveu repetint la programació al cap de l'any, perquè al final 52 setmanes són molt per complir.
I perquè havíem fet, me'n recordo una vegada, vam fer com que ens vam inventar uns concerts que era el Beatles Club, i vam fer durant un mes, i feies cada setmana, i els omplíem. És cert que el Packer era una sala petitona, eh? Uh-huh. Amb aquell escenari rodó, no?, que teníeu, sí, en recordeu, sí, però allà permetia fer això, provem, o sigui, vinga, va, i si funciona bé, i si no, doncs ja funciona la setmana que ve. Uh-huh. I sí, n'havíem fet molts.
El que dèiem abans, quan vau començar no hi havia ni empreses, ni grups tribut i demés, i ara n'hi ha, com deies tu, aixeques una pedra i te'n surten quatre. Sí. Com us ha... Parlant de grups, no sé si d'empreses també especialitzades n'hi ha, perquè sí que rebo a vegades catàlegs de gent que té molts grups, no sé si tants com vosaltres, o si estan tan especialitzats, però n'hi ha molts. Ho heu notat? En quines coses això ha sigut bo, o en quines ha sigut dolent per vosaltres, en general?
La part dolenta és que per on passa un mal tribut, no? És com a Tila, o sigui, la feina és que darrere puguem anar algú més a treballar. No? És a dir, però això hauria de ser en general, eh? Però això dius, ui, no, aquí nosaltres no fem tributs perquè va venir una vegada no sé qui, que eren horrorosos. Dius, bueno, clar, també n'hi ha. Llavors, el que hem procurat és ajuntar-nos amb els millors grups, no? O els que considerem que són de màxima qualitat, intentar treballar perquè sigui, doncs, el millor. Mm-hmm. Això sí.
Perquè hi ha aquest tipus de client que busqui només per preu, que digui... Al final potser és una cosa que pot passar, no? Amb un tribut, si m'ha de venir una banda de tribut a, jo què sé, a AC/DC o a Rolling Stones, al final no venen els Rolling Stones, i que mirin, que pensin així, en preu per preu, que vinguin els més baratos, o el client ja també s'ho mira molt, a part del preu, a veure qui vindrà o com vindrà. T'ho dic, pregunto perquè és un món desconegut i si n'hi hagués el que deies tu, és com el que plantejaves, Darby, si hi ha quatre tributs a Rolling Stones, no sé ben bé com m'agaf, com el triaria sense veure'l, no? Més enllà de que m'imagino que a dia d'avui pots mirar, enviar vídeos de YouTube, clar, i coses, clar, així.
Els avantatges són els...
Però també és una mica trampós, és a dir, el vídeo pot ser una cosa i... o sigui,
diguéssim... Ja t'entenc, sí, allò pregravat, no sé què...
Es poden retocar les fotos i tantes coses en aquest món digital, és una mica enganyós, i si tu tens un catàleg amb quatre bandes tribut a Rolling Stone i una val 1.000 i l'altra val 5.000, és només per preu o quina és l'experiència que tenim amb això?
A veure, jo suposo que el client el que acaba fent és pagar el que pot pagar. Uh-huh. També, és a dir, no tots els grups tribut poden tocar al Palau de la Música i ni toquen de tant en tant anem al Palau de la Música, no? És a dir, al final també, jo què sé, al Palau suposo que no hi pot anar qualsevol grup tribut. És que seria lleig. Hi ha grups tribut que potser no són cars, no? Uh-huh. I són molt bons. Uh-huh. L'altre és que se'ls conegui més o se'ls conegui menys. Aquí em ficaria en coses que no serien justes, no? Uh-huh. O sigui, no vol dir que per ser car sigui bo i per ser barat sigui dolent, no? És el mateix, uh-huh, que et deia abans. Uh-huh. Jo suposo que el client al final acaba comprant el que creu, com tots els clients, el que creu que li portarà més públic i que serà millor i que es pot permetre al final, no? Són aquests tres... No? El que puc pagar, el que m'agrada i el que una mica la part aquesta.
Actualment ets la presidenta d'ARC. Com decideixes que t'has d'associar-hi com a empresa i com arribes a ser-ne la presidenta? És a dir, com és el procés?
Ens vam fer d'ARC per la part aquesta de creure en l'associacionisme, de veure que al final... Clar, ets una empresa petita, però que al final feien molta feina i dius, ah, però hi deu haver més gent, no? Com jo o com nosaltres que està en aquest sector i com puc aprendre, com puc... No? O sigui, això que em passa a mi li passa a tothom, al final va ser una mica això i me'n recordo que va ser la Carmen Zapata, que és ara la gerent de la SAC, que em va dir, hi ha una associació com la SAC, però de representants, promotors i mànagers, has d'anar cap allà. I vaig dir, doncs em faig sòcia. Uh-huh. I de fet va ser la Carmen la que em va...
O sigui, la Carmen d'una altra associació va ser la que et va dir, hauries de ser...
La Carmen va ser qui em va explicar una mica el que era ARC, de fet, perquè ella ja estava a la SAC.
Qui era en aquella època el president d'ARC o qui hi havia?
Jo crec que la primera vegada, o sigui, quan jo em vaig fer sòcia era en Joan Rosselló, el president Joan Rosselló, però crec que la primera vegada que vaig anar a una assemblea era el dia que hi havia el canvi entre el Joan Rosselló i en Jordi Gratacós.
I el següent canvi ha sigut ja per substituir tu en
Jordi Gratacós.
Com la portes, aquesta part més institucional o de ser president? També ha coincidit en un moment que l'associació ha fet un canvi, diguéssim, que la part de presidència potser és més institucional ara, perquè hi ha una gerència
professional. De fet, per això vaig acceptar, com qui diu.
Si no, no ho haguessis fet.
No, perquè al final, o sigui, a veure, ho vaig acceptar perquè, bueno, pues això, no? Al final, durant la pandèmia, que el Jordi Gratacós va fer molta feina, van fer molt bona feina, van currar molt, van patir molt, però també ens va donar a tots molt per parlar entre nosaltres, ostres, què fem, mira, què ens, no? El que ens anava passant a tots, no? Al final, molt telèfon, hosti, tu també t'estan cancel·lant, això que dèiem, no? Del final, quan tu estàs en una associació... d'una feina com la nostra, que a vegades està poc regularitzada, no hi ha uns estudis concrets, no? Al final aprens i pots acabar parlant de coses que et passen a tu amb els companys, no? Perquè jo no me'n puc anar al col·legi de... què? Mànagers, representants? A dir, això que faig està ben fet? Com puc millorar? Com puc fer això? Això que estic fent és legal? No és legal? Què ens passa? Crec que hem de fer lobby, o sigui, ens hem de parlar entre nosaltres, no? I preguntes, tu, això també t'està passant? I tu, quan et passa, com ho solventes? I que crec que és una part molt interessant del que, no, de tots els que estem a ARC, aquestes preguntes ens les fem i ens ajudem entre nosaltres, malgrat moltes vegades siguem empreses, entre cometes, competidores, no? Però, tu també et passa això, si, hòstia, busquem una manera d'arreglar això, no? I que, o sigui, si ens passa a tots i no està bé, hòstia, busquem la manera de fer-ho bé. Aleshores, jo crec que a base de xerrar, parlar, perquè el que hauríem de fer, perquè potser, perquè això, perquè allò, no sé què... I vam acabar això, parlant de que potser el que ens calia a ARC, els que xerràvem això, no? Era intentar això, posar la part aquesta com molt professional, perquè al final tots els presidents que hi ha hagut abans han posat una d'hores de la seva... no? Que té un mèrit i els hi agraïm tots, i jo personalment ara que ho veig fent oberge, santa, quin far de correu us heu fet, no? Perquè al final eren gent que tenien la seva empresa i a més... feien la feina de presidència de molta gestió.
És brutal. Jo vaig estar, diria, només un any a la Junta i ho vaig deixar precisament perquè era incapaç de seguir el ritme de feina de les dues coses. És a dir, que tinguem associacions així amb gent que voluntàriament li dedica hores per això, és una cosa que els socis que no estem a la Junta, a vegades no sé si ho agraïm prou, perquè és, al final és el que dius tu, estàs robant hores de la teva feina, moltes de la teva hores. Empresa o de la teva família o del que sigui. Per dedicar-te a algú que al final ens beneficia a tots els del sector, fins i tot a vegades, el que dius tu, a la teva pròpia competència.
Clar, però jo crec que els que som d'ARC o de qualsevol associació, però jo crec que ser d'ARC, a més, o sigui, té un punt romàntic, no? Que és allò de, però tu per què ets d'ARC? Bueno, doncs perquè crec en l'associacionisme i perquè crec que la manera de millorar el nostre sector és si ens ajuntem, perquè les institucions en general massa no ens ajuden, no? Uh-huh. Vull dir que som un sector una mica deixat de la mà de Déu. Uh-huh. No? Que és allò de, i això com ho feu? Bueno, i això està ben fet, no ho sabem, però estem allà al límit, no? Aquells límits, que gran expert en límits. Però ens passa una mica això, crec. I aleshores, tornant al que et deia, que no me'n vull anar, vam decidir o vam pensar que ens presentàvem com a junta, a veure si ens votaven, però que la nostra proposta era aportar la part aquesta d'un gerent, en aquest cas perquè és un gerent, no? Que s'hi dediqués les hores que toquen, que fos una mica el que hi dedica moltes hores. Evidentment, hi ha una junta allà que estem per treballar, per ajudar, per guiar, per discutir entre nosaltres, perquè a més moltes vegades tampoc estem d'acord, no? Però crec que és la manera d'això, no? De donar-li valor i d'aportar coses noves i de millorar, perquè és que si no, no sé com ho podem fer.
I des de que estàs tu de presidenta, que fa un any ara ja?
Un any just?
Ara
aquí
just,
a Vic, l'any passat.
Vas debutar aquí a Vic.
Vam debutar a Vic.
Com portes aquesta part més institucional de relació amb, que deies, institucions, polítics, etcètera? N'has tingut molt contacte, com el portes? T'agrada o no t'agrada? Perquè a mi, per exemple, si em toqués fer això, o sigui, ja directament renunciava el dia 1. O sigui, més o menys els que ja em coneixeu ja sabeu que no és el meu fort i no m'agrada especialment. Però no sé si a tu això se't dona bé o no. Fer els discursos,
si preparar-te coses... Bé, si se'm dona bé, no ho sé, això ja ho deixarem a banda. Que em costa, sí. De fet, quan... Tothom sap com és, no? Això que dius tu. Jo els hi vaig dir a la Junta, escolteu, o sigui, jo sóc així, em passen aquestes coses, tinc, jo què sé, vergonyes, no m'agrada parlar en públic, em costen, no? Jo sóc molt vergonyosa. I aquestes, ostres, pensava, i com ho faré això? Però bueno, com que hi ha un supergerent que m'ajuda, i a vegades que dic, jo crec que hauríem de fer això, o... Llavors, quan anem a les reunions, doncs és un mano a mano, i evidentment a les reunions, doncs també, si la reunió hi ha d'haver algú que en sàpiga més de festival, doncs que vingui, o sigui, algú que en sàpiga més de no sé què, jo crec que el que es tracta és de que anem tots ajudant-nos amb el que puguem. La part institucional em costa una miqueta, no et pensis, però bueno, de tot se n'aprèn.
I abans que deies també el tema de l'associacionisme, de creure-hi per estar ARC, i de que va ser Carmen Zapata qui et va animar a entrar a l'associació, la relació amb d'altres associacions ara mateix com és des d'ARC? Parlo, penso, per exemple, amb ASAC o amb altres associacions de managers a nivell estatal. Parlant sobretot del que deies de l'època que venim de la pandèmia, de com ens vam trobar com a sector en general una mica de, no sé si d'abandonats o de perduts o de poc recolzats o molt, no sé com ho veus tu, quina ha sigut la relació amb la resta d'associacions? Ha anat cadascú pel seu compte o també s'ha treballat una mica conjuntament?
La pandèmia ha fet clarament, vaja, almenys el que en aquell moment nosaltres no hi érem, no, jo no hi era, però jo crec que s'ha treballat molt.
No, parlava més ara, actualment, segueix treballant en conjuntament?
Sí, sí, es procura. Sí, home, sí, el que passa que també ens ha passat això, no? Que hem sortit de la pandèmia i de cop és allò d'ostres, quines feinades tenim tots, no? Però jo crec que sí, home, que el que es tracta és això. Hi ha Marti, per exemple, que és l'associació de representants a nivell estatal. Jo crec que hi ha molt bona relació, perquè al final també, si els hi preguntes a ells, no allò que diem, i a vosotros, com ho feis, no sé què, no? Doncs hi ha els de Galícia que estan fent molt bé tota la part de contractes. Ostres, doncs parlem amb els de Galícia, perquè, no?, aviam si podem posar en comú la seva... Això que ells estan fent bé de contractes amb els... Amb, jo què sé, amb, no?, la part aquesta que tenim nosaltres del contracte aquest amb el CES i tal. Anem a mirar com... Com ens podem ajudar? Perquè al final, com que estem poc guiats en general, o perquè tenim, no?, hi ha poques lleis, hi ha poc... Al final ens hem d'ajudar així, és que és l'única manera. O sigui...
Parlant d'associacions, aquí a Vic, demà, diria que és, es fa l'assemblea de l'Associació de Mujeres de la Indústria de la Música, també en formes part, tu?
Soc part del MIM, sí. No estic a la Junta ni res, però soc una mujer en el mundo de la música.
En el mundo de la música.
Sí, i tant.
Noteu que hi ha encara molta, no sé, una discriminació o falta de respecte d'alguna manera cap a les dones a la indústria?
Això és més complicat. A veure, o sigui,
Has notat tu personalment, diguéssim,
jo el que noto ara és que vinc aquí a Vic i miro i hi ha moltíssimes noies, cosa que abans... O sigui, no? quan estic parlant d'això, de fa pues això, 15 anys, eren molt poquetes, molt poquetes. I realment sí que notaves això, que et miraven, no? O anaves a una reunió comercial acompanyada d'un company noi i parlaven amb ell, no amb tu. I dius, no, perdoni, és que la gerent sóc jo, no? O coses d'aquestes, sí, home, de... Ai, nena, no, ja hi som... Però amb això hem millorat infinit. Evidentment, segur, com tot, és que no cal que sigui el món de la música, és en general, no? Que encara es nota.
Bueno, de fet, la prova probablement la tenim a la pròpia associació de managers, que quantes empreses hi ha de dones actualment?
Ara quedaré fatal perquè no ho sé, de memòria, però no masses, no, la majoria són associats nois.
Encara segueix sent molt petita, que hi ha molt poca gent.
Us podeu subscriure al podcast de Allò que no sona a la plataforma on ens escolteu habitualment, Spotify, Apple, iVoox i també a la nostra web, buenritmo.es.
Raquel, ens podries explicar alguna cosa sucosa, que segur que el món dels grups tribut dona molt de joc? No cal que donis noms, eh?
Sí que al principi era com, no sabies ben bé, la gent et mirava en plan, però què diu aquesta que ven? Què vol programar? O fins i tot a nivell de premsa, jo me'n recordo, jo anava al diari, escolti, miri, o trucaves, o enviaves un mail, mira, escolta, més que tenim un concert, el biquini, el dia tal, ens podeu fer una notícia, una nota? Jo pensava, hosti, això és feixís, no? Llavors tu enviaves una nota de premsa, farem això, tal, i me'n recordo una vegada en una reunió amb un diari, que vaig anar a parlar amb el que es dedicava a cultura i tal, i em diu, no, diu, és que el nostre públic, no? Els nostres lectors no són target d'un concert d'Elvis. Jo dic d'Elvis, eh? Ningú que llegeix el teu diari li pot agradar Elvis? O sigui, m'ho estàs dient de veritat? No, no, el nostre diari. I així, bueno, vale, si vol li torno a explicar, no? Però coses d'aquestes de... No ho podien arribar a entendre, no?
Això segueix passant ara amb els mitjans?
O no, ara el que
això,
ens passa...
El que dèiem abans, això una mica com de tenir-ho com una cosa més de...
No, els mitjans hi han hagut moments que sí que ens han donat cops de mà, és a dir, però clar, no, és a dir, ostres, fem un concert, jo què sé, a l'Auditori, que és un aniversari... Els has de donar una mica d'efemèride, també és cert, perquè clar, al final, un concert tribut sempre és igual, no estrenem disc, no produïm coses noves, també ho entenc, és a dir, no podem ser notícia cada setmana, perquè sempre dius, bueno, què tens nou? No, de fet, el mateix, no? Però sí que en algun mitjà havien dit, el dia que tinguis allò, que van ser ells qui ens van donar la pista a nosaltres, el dia que tinguis l'efemèride, aquell dia, jo t'ho publico, però clar, cada setmana un concert al Bikini o on sigui de lo mateix, no, clar, no té gràcia, jo ho entenc que no és notícia, però... I llavors, com que ens van ajudar amb això, durant un temps, quan fèiem els concerts, buscàvem primer l'efemèride per poder programar. No? Llavors dèiem, ah, clar, doncs si ara fa no sé quants anys de la cançó tal o del disc tal, farem un especial i així podem enviar premsa i potser així ens fan cas. I això sí, llavors hi ha hagut èpoques que sí, que ens han fet més cas i després, evidentment, ara hi ha molt volum, amb el qual és menys notícia, també ho entenc.
Sempre dona joc, no? Això sempre pots fer. Si vas fer els 20 anys d'aquesta cançó, d'aquí 10 anys farem els 30 o...
Home, clar, o de la banda. O sigui, pensa que hi ha tributs ara que tenen això, que tenen 20 anys, 25...
De la banda tribut, eh? Ja direct,
la banda tribut.
La banda tribut. Sí, que ja estan fent el seu 20 o 25è aniversari.
Clar. Sí, sí.
Fas la celebració del 25è aniversari de la banda i del 50è aniversari
del disc
de la banda,
això,
de la banda original.
Clar.
De fet, una altra cosa que està amb el... que he vist jo els últims anys que em sorprèn, també no pensava que passaria, des del desconeixement d'això dels grups tribut, és que hi hagi festivals de grups tribut. O sigui, que hi ha només festivals amb grups tribut i que sembla
que
funcionen.
I que funcionen.
Diguen a molta gent. Però és una mica el mateix, no? Com que són que en un moment en què tenim tants festivals a Catalunya, a Espanya, a tot arreu, que aquests festivals... Sembla que no existeixin, no? Perquè deies tu també dels mitjans que això està passant i és un públic doncs que això com que no surten els mitjans i no surten lloc, com que no existeix, i en realitat estan funcionant i estan posant a molta gent.
Clar, és que hi ha molta gent que no pot anar... Els grans festivals o els macrofestivals, molts són per gent més... No posaré un tope d'edat, no? Però estan pensats per gent potser més jove o per la música més actual, no tant per... Home, sí, hi ha festivals que hi ha grans clàssics, eh? Però després hi ha això, no? Hi ha com un gran públic que què va a veure, no? És a dir, pots anar a veure els festivals que tenen música doncs, més clàssica, no sé, un Pedralbes, no? Que al final doncs, té música més clàssica, però clar, i llavors també, no sé, poso dos extrems i te'n vas al Sónar. I entremig, no? Hi ha tot un... Hi ha tot una edat que vaig a veure. Aleshores, jo crec que tenen això, o sigui, que hi ha tributs que tant els agraden als joves com als grans, no? Que això també... que acabes trobant un tribut a Ava i pot anar les meves filles que tenen 15 o 16 anys i la meva mare, per dir alguna cosa. Que agafes generacions, que sigui per la pel·lícula, sigui perquè s'ha posat de moda una cançó de no sé què, bueno, que acabes trobant, a més que són coses molt familiars, que hi pot anar tothom, que per això els hi encaixa molts ajuntaments, no? Perquè al final acaben sent grups que són a gust de tothom.
Quins artistes d'ara creus que tindran un tribut d'aquí a 10 anys? Creus que aviat veurem tributs a Rosalía o a Tangana?
Ah, estàs aquí, m'estàs fent dir los secretos. No ho sé, jo crec que els que funcionen són els grans grups. És a dir, per exemple, Coldplay, que té un tribut, evidentment, i ara... però a la llarga serà un tribut que funciona, no? Dels artistes d'aquí més... Jo crec que han de ser, diria, les grans bandes. L'altre és que aquí t'agradi molt, jo que sé, el Fito, i no te'l puguis permetre, i hi ha un tribut a Fito que funciona superbé i ho fan molt bé. Però el Fito està girant, no? El qual a vegades dius, bueno, un moment, a vegades pot ser complicat. No sé quines són els del futur, no t'ho sabria dir. A vegades hem encertat, a vegades no. Hem cosa de dir, va, muntem un tribut a... I... doncs no acaba funcionant. I en canvi alguna altra que no ho diries, no? Mm-hmm. I que dius, uala, com pot ser que fem tants bolos?
Els heu fet alguna vegada per encàrrec? Diguéssim que algun client et digui, jo vull un tribut a això i no ho tinguessis o no hi haguessis pensat mai, diguessis, doncs ja te'l farem.
Ja t'ho fem. Sí, o sigui, no el tribut després, igual per deixar-la fixa, mm-hmm. però sí que per fer un event concret, sí, tant.
Sí, o sigui, això passa, que el client demani això...
Bueno, perquè hi ha grans empreses que per lo que sigui, perquè a vegades, clar, també el món aquest que no es veu, no?, de les grans empreses que presenten productes o que fan festes d'empresa i resulta que no ho sabem i la seva cançó durant tot aquell any ha sigut una cançó, jo què sé, ara vaig a posar un exemple, del Bruce, no? I clar, a la convenció de final resulta que sí o sí, no? Ostres, és que tot l'any el nou seu render ha sigut la canció de l'empresa, doncs quan fan al final, no?, el seu sopar de final d'any, doncs acaben contractant, jo què sé, el tribut al Bruce, o una presentació d'una ploma, que era una ploma especial John Lennon. Bueno, clar, què necessites? Algú que... No? O sigui, ja no només Beatles, sinó un John Lennon que em toqui la cançó que jo vull en el meu evento, i coses d'aquestes a mida sí que les hem fet. O absurditats d'aquestes de Cure el Grupo, però con chicas. I dius, perdoni? O sigui, però si no... Si això no hi és, no? Ja, però jo vull que hi hagi noies, però tot noies, unes noies que estiguin per aquí, em pot explicar realment què és el que vol? I al final sempre, no?, posant en primer pla que la... O sigui, vol noies, bueno, doncs miri, doncs què vol, coristes, o sigui, què, posem, mirem, no? Llavors, coses d'aquestes rares per encàrrec les hem fet, donant sempre, jo sempre els dic el mateix, canten, eh? O sigui, no, o sigui, vol noies perquè són guapes, perquè es moguin, perquè ballin. Jo el que li portaré sempre és algú que canti bé. O sigui, això sempre. És com la prioritat.
Mm-hmm. Molt bé.
Raquel, ha sigut un superplaer. Moltíssimes gràcies per dedicar-nos al teu temps. Torna quan vulguis.
Moltes gràcies.
Gràcies
per
a vosaltres.
Acceptar venir. Esperem que t'ho hagis passat bé.
Sí, home, perquè... sí. El que passa és que dius, hosti, quines borrades puc haver explicat.
No, que va. Ha estat molt bé. Et deixem que te'n vagis a treballar al mercat, a fer les teves reunions institucionals i tota la teva feina, tot això que
t'ha... I a vendre grups tribut.
I això, moltes gràcies i fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Molt bé, i a tots vosaltres, gràcies per escoltar-nos i esperem retrobar-vos la propera setmana. Si el podcast us ha agradat, us agrairem que el recomaneu a qui creieu que pugui interessar i que us hi subscriviu a qualsevol de les plataformes on podeu escoltar-nos, a iVoox, a Spotify, a Apple Podcast o també a la nostra web, buenritmo.es. A reveure!
Bueno, Jordi, fins la propera. Ens veiem aviat. Gràcies per aquest pas per allò que no sona. A reveure! Bye!
Un podcast realitzat amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals.